de medi ambient o d'espècies protegides, millor dit, perquè en aquesta secció que fem amb SOS Costa Brava, en la que parlem d'aquestes espècies en perill de casa nostra i amenaçades al nostre litoral, ara, des del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge, parlem amb la investigadora Carla García. Carla, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, volem parlar una mica què és la regressió dels sistemes dunars.
Doncs mira, la regressió dels sistemes dunars, per una banda, pot implicar la desaparició d'aquestes dunes, o per altra banda pot implicar la degradació d'aquestes dunes. I dins de degradació, doncs, podem trobar la disminució de l'extensió o la pèrdua de qualitat de l'hàbitat dunar.
Mm-hmm. Perquè aquest sistema de dunes, ara deixa'm fer una mica d'advocat del diable, eh? Perquè és habitual, jo que sóc de Pals i a la zona de la platja de Pals hi ha moltes dunes,
sí.
I a més ara, afortunadament, ja tenen una certa barrera de protecció, però és habitual que passi molta gent per allà i digui, però i aquestes dunes què aporten? Això què és? Per què val la pena protegir això?
Doncs, a veure, les dunes aporten el que un el vulgui valorar, no?, el sistema dunar, però penso que objectivament aporten des d'un punt de vista natural, perquè són un reservori de biodiversitat d'espècies que només tenen el seu hàbitat exclusiu en aquests ambients. A més, també són un reservori de sorra que en episodis de temporals funcionaran com una reserva natural de sorra, que moltes vegades l'erosió del mar es menja la platja i després aquesta platja serveix de la duna per regenerar-se. Per tant, això...
Podríem dir que és una mica un sistema de fixació de la sorra, eh?
Podríem dir que sí, que és un sistema de fixació de la sorra i que ajuda a les platges que estan en regressió a regenerar-se. A més, també són un bé paisatgístic, tenen uns valors estètics únics que la gent també pot anar allà i passejar-se i poden considerar-se una funció recreativa aquesta.
Perquè, Carla, les dunes abans de tot el boom immobiliari, posem-hi dels 60 ja, que és quan es remunta,
sí,
aquesta història,
exacte.
Com eren aquestes dunes i com són després d'aquesta proliferació de construcció?
Doncs mira, aquestes dunes abans es caracteritzaven perquè eren espais continus, normalment es formen en forma de línia paral·lela a la costa, espais continus, i tenien una zonificació típica d'ambients, que venia la platja, la duna, la rereduna i la maresma, en zones de costa baixa. Llavors, aquestes dunes, al principi de tota la platja, estaven caracteritzades perquè hi havia un conjunt de montículs, que són les dunes incipients. Llavors, en primer lloc, aquesta és una zonificació d'ambients en els espais on hi ha urbanització, ha desaparegut. Normalment, on hi havia la maresma i la rereduna, ara hi ha urbanització o passejos marítims. A més, aquestes dunes incipients que hi havia a la platja alta abans de començar el cordó dunar també han desaparegut. Han desaparegut principalment pel trepig de les persones que utilitzen la platja per prendre el sol, però sobretot ha desaparegut perquè la maquinària que intenta netejar les platges o aplanar les platges descalça el talús de la duna i es carrega, per una banda descalça el talús de la duna i per tant modifica el perfil natural de la duna, però també es carrega les dunes incipients i no les deixa créixer. Normalment tenen un creixement anual i si cada any passem la màquina uns quants cops, aquestes dunes ja moltes vegades no hi són. Actualment, a més d'aquests espais, a més d'estar descalçats, de no haver-hi rere duna i maresma, moltes vegades es troben travessats perpendicularment per corriols que fan les persones de forma esporàdica.
Exacte.
I per tant fragmenten l'espai, i que si aquests corriols es van fent grans, trobem que la duna al final ja no té continuïtat i per tant trobem fragments de duna aïllats entre si.
Clar, perquè, escolta, una duna d'aquestes com es fa? Perquè és fàcil que ens vingui a la ment, quan parlem de dunes, que ens vingui a la ment aquelles imatges del desert del Sàhara amb aquelles grans muntanyes,
sí,
de sorra, no? Les dunes del nostre litoral, estem parlant que són aquests montículs que dèiem bastant més petits en relació a aquest exemple que posàvem ara, però com es formen aquestes dunes? Què es necessita perquè es vagin formant i perquè s'aguantin, sobretot perquè se sostinguin? Perquè en tant que no són grans piles de sorra, hi ha alguna cosa que les ha de cohesionar.
Exacte. Bueno, aquí vindria un dels motius principals de la seva fragilitat, tant o més que la urbanització, perquè el principal element que necessiten és sediment. És un sediment que actualment ja no els hi arriba, perquè els rius estan intervinguts aigües amunt per preses i embassaments, i llavors aquestes preses i embassaments retenen un percentatge molt alt de sediment que hauria d'arribar a les platges i formar dunes a través del vent. Avui dia això no passa, i per tant tota la regressió, tota l'erosió de les platges ja no es pot repositar de forma natural a través de l'aport sedimentari. Uh-huh. Això és un element molt important a tenir en compte, que s'hauria de gestionar el litoral de forma integrada perquè aquest aport de sediments, aquesta aportació de sediments, fos una altra vegada positiu. No és fàcil, és un tema complicat. I bé, a les dunes de Catalunya, com tu deies, són petites perquè l'aport sedimentari és petit, perquè els vents normalment són febles i les platges no són gaire amples. No es poden comparar...
Febles, els vents, aviam...
Sí, depèn del lloc.
Empordà, febles tampoc, eh?
Justament, a l'Empordà, fins i tot al Cap de Creus, que no és un lloc on hi haurien d'haver dunes, es troben dunes a llocs... això, que no... que un hauria de suposar, un suposaria que allà no n'hi haurien d'haver, com per exemple la Cala Borró, al Cap Ras.
Sí.
Hi ha unes dunes molt boniques, espectaculars, perquè la platja està mirant cara nord i els forts vents de la tramuntana contribueixen a la seva formació.
Carla, has dit, ara estaves referint al Cap de Creus,
sí.
Si volguéssim anar a veure allò, a comprovar això que estem explicant,
sí,
algun sistema dunar que sigui genuí de la Costa Brava, més enllà del Cap de Creus, algun que ens quedi una mica més a prop, on podem anar a veure-ho? Que diguis, hosti, doncs mira, realment val la pena haver vingut aquí, perquè ara en sóc una mica més conscient i m'ho correré una mica més.
Doncs mira, la Costa Brava està composada per dos tipus de costes, que una és la costa rectilínia i baixa, i l'altra la costa alta. Llavors, la costa baixa, un dels sistemes genuïns, un dels sistemes exemplars, on es pot veure aquesta successió, zonificació d'ambients, que et deia la platja, la duna, la rereduna i la maresma, seria Pals.
Val.
La zona del sud de Pals. Uh-huh. Llavors, en allà, de les 36 plantes que es consideren exclusives d'ambients de platja i de duna, a Pals en podríem observar fins a unes 20. És un percentatge molt elevat, dels pocs llocs de Catalunya on hi ha tanta diversitat de plantes, i a més la zonificació d'ambients encara es manté. Tot i que no hi ha maresma, sí que hi ha una part de duna fixada que també és molt pròpia d'aquests espais de costa baixa. Llavors, si volguéssim anar a veure dunes més de costa abrupta, més de costa alta, ens hauríem d'anar al Cap de Creus, per exemple, a la Cala Borró, que també hi ha aquesta successió d'ambients molt ben format, i en allà es podria observar moltes espècies exclusives. Com diu el seu nom, Cala Borró, hi ha bastant de borró.
Clar.
En allà. Però cert, és cert
el borró,
que...
Disculpa, per desconeixement, sí. El borró és aquesta planta que no té arrel i que es va movent amb el vent?
Bueno, el borró té arrel, sí que té arrel. El que passa és que les arrels del borró estan adaptades al moviment de les sorres i fa unes espigues que a l'estiu floreixen i creixen en mates, com si fos són mates altes que et poden arribar fins a la cintura, i no s'ha de confondre amb el jull de platja, que s'assembla molt, però les mates no són tan denses. I el borró creix a la cresta de la duna i el jull acostuma a créixer a la platja alta i al principi de la duna.
Estic veient, haurem de crear un espai al nostre web on expliquem això, però de manera més gràfica, eh? Ja t'ho dic ara.
D'acord.
Em sembla que us donarem una mica més de feina.
Sí, i llavors també, bé, et volia dir que avui dia per veure dunes genuïnes de la Costa Brava ho tenim una mica difícil, perquè abans hi havia moltes dunes petites, de petita entitat, que eren petits cordons dunars que creixien adossats a les parets de la duna, de la platja interior, a les roques, i teníem dunes a Garbet Nord, hi havia dunes, a Grifeu, a Cala Montjoi, vaig baixant de nord a sud,
sí.
A la zona de Cala Montgó també, a Begú, a Sarriera, a Satuna, a Aigua Blava, a Cala Fosca, a Santa Cristina de Lloret, hi havia dunes en totes aquestes zones de platges rocoses, i avui dia han desaparegut. En total, a la Costa Brava ha desaparegut el 60% de les platges que tenien dunes abans, avui dia ja no en presenten, han desaparegut. El 30% han disminuït d'extensió i només el 10% de les platges han mantingut unes dunes pràcticament iguals del que presentaven a principis de segle. Això és una comparativa entre principis de segle i actualment, i aquesta comparativa s'ha fet utilitzant fotografies antigues, de postals antigues o de fotografies de particulars, i hem pogut observar que hi havia dunes de petita entitat, evidentment, però adosades sempre a la roca, que avui dia ja no podem observar ni a Sarriera, ni a Setúna, ni a Aiguablava. Tots aquests espais estan urbanitzats.
Déu-n'hi-do. Escolta, comentari de baixa qualitat, però t'he de dir que en honor a aquest sistema dunar, un dels gossos de casa nostra es diu Duna.
Sí,
perquè carai, també té un color també així terrós, i vam dir, mira, com que és una de les coses que identifica la nostra platja, li vam posar Duna, mira, ja està.
Doncs segur que està més ben tractada que les dunes de casa nostra, perquè les tenim una mica descuidades.
Les dunes no ho sé, la gossa de casa sí, això segur, ja, això t'ho puc assegurar.
Segur.
Doncs escolta, d'entrada, Carla, gràcies per la feina de divulgació i també de defensa del territori, i gràcies també per explicar-nos-ho i per portar-nos-ho a la ràdio cada dilluns a través de SOS Costa Brava. Avui era el torn de la Carla, que és investigadora del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge.
Doncs, moltes gràcies a vosaltres.